a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Benvinguts a Dones. Durant l'estiu aprofitant per preparar nous continguts i temes per la nova temporada. Així, aquestes setmanes vos convidem a escoltar una selecció dels millors programes emesos.
Dones.
Benvingudes a Dones un dimecres més. Si vàrem acabar el mes d'abril amb un programa sobre el Dia de les Treballadores i dels Treballadors, avui volem arrencar el mes de maig fent una volta per les maternitats i pels tabús de les maternitats. Volem parlar d'allò que no es parla, de les pors, de les diferents formes de maternitat, dels avortaments, de la possibilitat de ser mares soles, de ser dues mares o de no ser mares. Segons el diccionari de la RAE, la maternitat és l'estat o la qualitat de sa mare. És a dir, fa referència a tota dona o femella de qualsevol espècie animal que ha concebut o parit.
Però les dues accepcions es queden molt curtes a l'hora d'explicar en què consisteix la maternitat, ja que redueixen aquesta a un simple fenomen biològic, un procés de reproducció de l'espècie basat en una relació sexual d'una parella heterosexual. Per què el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola segueix una visió tan heteropatriarcal? Per què no deixem de parlar de les funcions reproductives de les dones i parlem de les tasques? Per què no entenem la maternitat com una construcció de la societat, que varia en funció del context en què la situem i que es sustenta en una sèrie de rols i discursos que s'han establert en l'imaginari social com a inqüestionables?
Però com que Dones Aina ens agrada qüestionar, avui dimecres 6 de maig, en els propers 52 minuts, parlarem de la maternitat, del que s'explica i del que no s'explica. Començam, i ho feim, però, com sempre, amb una cançó. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, el concepte de maternitat ha patit canvis profunds des del seu origen. De fet, els grecs i els romans no tenien una paraula per a designar la maternitat, encara que si es tenia aquesta en consideració dins la filosofia i la medicina. Des dels grecs fins a l'edat mitjana, en els parts només hi podien participar dones.
I es fa només dos segles, al segle XVIII, quan se va conceptualitzar l'amor maternal. Al segle XVIII hi havia en aquesta època un gran risc de despoblació, un 25% dels nins moria durant el primer any de vida i un 15% moria el primer mes.
El nivell de la maternitat, com veus, és una qüestió que ha preocupat històricament els dirigents dels estats i, és clar, n'han fet política. Avui dia queda clar que no podem parlar de maternitat. Hem de parlar de maternitats. I ho fem per començar el dia amb Maria Llopis, activista i autora del llibre Maternitats subversives. Benvinguda, Maria, moltes gràcies per formar part avui d'aquesta taula de dones.
Hola, bona tarda. Encantada.
Maria, vas publicar gairebé fa quasi 3 anyets el llibre de Maternitats subversives. Aquí a Dones em van fer ressò. Ens expliques què vol dir la maternitat subversiva?
Va ser fa 5 anys, eh? Vaig publicar el 2015.
5 anys.
Aleshores, de fet, ara estic preparant en el meu editor la segona part, que ja la tenim gesta. Aquesta setmana estic acabant el pròleg. I quan les coses se tranquil·litzen una miqueta, pues, publicarem la segona part. Jo en Maternitats Subversives el que volia era retratar maternitats que sempre, o sigui, maternitats, tipus de maternitats que en realitat són ben normals, però que no tenim normalitzades, maternitats invisibilitzades. Per exemple, no sé, les persones trans que tenen fills, uh-huh, i que sempre ha passat, però que ara hi ha una miqueta més de visibilitat, o els parts orgàsmics, que també és una realitat que malauradament no passa molt sovint, però que sempre ha passat. Jo he parlat amb dones de 80 anys que havien tingut parts orgàsmics, però que no li ho havien contat mai, no li ho havien contat ni al seu marit, però sí que li ho havia contat a la seva millor amiga, que li ho havia contat a l'àvia del meu fill, que sabia que jo estava buscant dones que hagueren tingut parts orgàsmics. I vull dir és que són ben bé maternitats invisibilitzades, el que té de supersiu és parlar d'això, més que no el fet de que existeixen, perquè existir han existit sempre. Però són temes, són moltes vegades són temes tabú. El part orgàsmic, per exemple, l'única entrevista que tinc al llibre de Maternitat Supersives, que és en pseudònim, és a dir, que la persona a la que entrevisto no ha volgut ficar el seu nom, és la dona que va tindre parts orgàsmics. Perquè el meu treball em pot perjudicar. Imagina't el tabú que hi ha a aquesta societat, que per haver gaudit el part, jo, per la teva seguretat, que no sàpiga.
Per la teva imatge, no, Maria? Contaves que estàs preparant i a punt de llançar aquesta segona part de Maternitats Subversives. Qualque abans ens podries fer una espipellada, qualque novetat, alguna maternitat subversiva que hagis detectat nova, que t'hagin contat?
A veure, el llibre, aquesta segona part, malgrat sí que és una segona part de Maternitat Supersiva, tindrà un altre títol i parla més del que és la criança i del que és la relació, o sigui, com canvia una persona al prendre consciència de la seva maternitat. Jo no vull parlar només de mares biològiques, vull parlar de tots tipus de maternitats i de tots tipus de persones amb úter, persones sense úter, persones que han gestat biològicament el fill, els fills, o persones que no han gestat el fill però que estan maternant. Perquè, a veure, el punt de partida de Maternitat Subversiva sempre ha sigut que la maternitat és una responsabilitat de tots i de totes. És una responsabilitat social. Maternar i prendre cura dels nens de la nostra societat, siguin o no els nostres fills biològics o siguin o no els nostres fills d'acollida o d'adopció, és la nostra responsabilitat. I jo crec que és per a mi és el tema principal, no? Canviar una concepció que és com que aquest nen no té res a veure en mi. Aleshores, en aquesta segona part, per exemple, entrevisto a una dona que treballa en una associació que ajuda a una dona que és ex-mena, els menors estrangers no acompanyats, que pareix que és un tema que és el primer tema que volia ficar al llibre. I parlo també molt de no caure en els victimismes, perquè moltes vegades dintre del feminisme i a vegades en el tema de la maternitat i aquesta sacralització de la maternitat, la mare abnegada, saps? És com sortir d'ahí, com sortir d'una visió que per a mi victimitza. I aquest és un... Dona com es diu en català? Pincelades? Però bueno, encara no estic preparada per a parlar de la segona part. És com que la tinc encara tan... Estic fent el problema, cara.
Maria Llopis, activista i autora del llibre de Maternitats Subversives, on parla, ens parla avui a dones d'aquest proper llibre. Farem un especial seguiment per quan es publiqui, però anem a parlar, anem a seguir parlant en aquest cas de la maternitat subversiva, d'aquest nou concepte i d'aquestes formes d'exercir el maternatge. Parlàvem abans, ens havien quedat en el tabú del plaer sexual, per exemple, davant el part o la lactància. En quin moment i des d'on trobes que es polititza la sexualitat femenina i la maternitat, que va vinculada en aquest cas?
A veure, la sexualitat sempre ha sigut una manera, una forma de control de la dona, no? I a les dones també, històricament, ens han dit com tenim que viure, que tenim que fer el control, és la major... la l'eina fundamental, no?, de control. O sigui, el tema del control. Aleshores, el control a través del control de la nostra sexualitat i també de com tenim que parir, de com tenim que parir i com tenim que tindre els nostres fills. Hi ha una... Per ahí va. També, mira, per exemple, la segona part, entrevisto a una dona que és treballadora sexual i parlem de les tasques de cures i de què s'està estem parlant del treball sexual com treball de cures, que també ho és, no? I ella em parla de com moltes vegades en el que consisteix el seu treball és realment un treball de cures, lo que són treballos de cuidados, no?
Sí, existeix com a tal aquesta figura, sí. Evidentment. Estudiadores socials en qualitat de sexuals, en qualitat de cures, evidentment.
Clar.
Jo m'agradaria també demanar-te, Maria, ja que parlam d'aquesta manera de polititzar la sexualitat, tu deies que és una forma de controlar, però vull dir, a nivell, les polítiques es desenvolupen a partir d'aquest control de la sexualitat femenina que se fa? Com diries que se produeix aquesta manipulació, aquest control?
No sé si entenc ben bé el que m'estàs demanant, no? Perquè també la primera pregunta que m'has fet a l'entrevista era que era una maternitat subversiva. Mm. Que és una pregunta que m'han fet de vegades, no? I que dic, no, és que no hi ha resposta, perquè la maternitat subversiva és per a mi seria viure la maternitat de debò com tu la sents. Que si és en parella, heterosexual, monògama, en el hospital del lado de tu casa, pues así es como tú has deseado ya es, a ver que me expliquen. Es que la elección sea libre y que se respete como nosotras y como las personas quieren vivir su maternidad. Uh-huh. Y esto, que parece algo tan simple y tan sencillo, no lo es, porque tenemos muchos condicionamientos de cómo y muchos miedos metidos a través del sistema médico y a través de la sociedad. Hay mucho miedo metido dentro de la maternidad, mucha culpa, con lo cual esas decisiones tienden a no ser tan libres. Por ejemplo, la teta, la lactancia. ¿Quieres dar teta? Estupendo. ¿No quieres dar teta? Estupendo. ¿Tienes orgasmos cuando hay subida de la leche por la oxitocina? La oxitocina es la hormona que es necesario producir para que se produzca uh-huh. la eyección de la leche. Con lo cual, es de lo más normal. En realidad, lo no normal es que... lo raro es que la lactancia no sea placentera. Pero hemos conseguido patologizar lo contrario. Uh-huh. Es como un mundo al revés.
Uh-huh.
Entonces lo que quiero, para mí el punto siempre es que si no quieres dar la teta, por ejemplo, que no la des, fantástico, pero que no sea porque te han comido la cabeza de que tu leche ya no alimenta o de que hay tantas barbaridades que se pueden decir, o sea, que sea porque tú has decidido no darla, no porque te han metido miedo, porque tienes que volver a trabajar ya, porque no te dan, cuando a los 4 meses, cuando no es demasiado pronto para ir a trabajar y tú no quieres entrar a trabajar ya, ¿sabes? Que se respete y se apoye cada elección de cada mujer y de cada persona. Y esto es muy difícil de conseguir, porque hay fases en las que tú lo que necesitas es que te traigan la comida a la cama y tú seguir dando la teta, y hay otro momento en el que necesitas que se lleven al niño y tú poder ir a hacerte la comida tú sola. Tienes que, hay que preguntar y respetar a la persona que está maternando. Y esto no se hace. Esto directamente no se hace. Se juzga se dice qué es lo que tú necesitas y cómo lo tienes que hacer. Tú tienes que maternar así, tú tienes que tener al niño así, tienes que darle la teta así, o tienes que dejar de darle la teta, tienes que dejar de dar la teta ya porque esto y porque lo otro. O sea, siempre hay una mirada desde fuera en vez de desde la mirada desde dentro de qué necesito yo, qué, cómo quiero, cómo siento y cómo quiero hacerlo yo. Y si yo soy una persona trans, si yo soy una persona que estoy en una relación poliamorosa, si yo soy una persona que no tiene una relación normativa, pues obviamente mi maternidad tampoco se va a integrar así. Sería completamente artificial que yo cambie mi forma de vivir mi sexualidad, el género, las relaciones para maternar. La maternidad se va a integrar en mi forma de vida. Y respetar eso sería... Pues por eso, ¿qué es una maternidad subversiva? Una maternidad genuina y respetada, con lo cual todas lo pueden ser. Tan subversivo sería tener un crío en una relación poliamorosa, con personas que sean trans, partos orgásmicos y tal, como tenerlo en el hospital y no dar la teta. Y, ¿sabes? Si esa es mi elección.
Libre. María, ¿en quin moment... La lluita contra la violència obstètrica, la necessitat de reivindicar una maternitat lliure i respectada comença a incloure-se dins el moviment feminista o dins la teva visió personal?
La lluita, mira, per exemple, una de les persones que entrevisto a la segona part de Maternitats Supersives és la Marta Busquets, que és una abogada que està especialitzada en violència obstètrica y los derechos de las personas embarazadas. Uh-huh. Aleshores, es un tema muy potente, claro que sí, porque desde todo el sistema médico ya una mancanza de respecto muy forma, mirar el todo el que ha pasado en el COVID, ¿no? Entonces, todos los cesares que se han provocado supuestamente por... S'han fet
Maria, una darrera qüestió que te volíem llançar abans de concloure aquesta conversa. A l'hora de ser mare, a l'hora d'assumir una criança, no? Que és el tema que estem desenvolupant avui, quin pes ha de tenir, pot tenir, el maternatge que han exercit sobre tu abans? Vull dir, què has heredat?
El maternatge que t'han fet a tu, tot.
Sí, evidentment. La manera que han desenvolupat, diguem, la maternitat que tu has viscut des de l'altra part, diguem.
Sí, t'entens perfectament.
Parles també de la teva història...
Clar, a maternitat supersiva, com que era una qüestió que se pincelava, no? que se passava un poc, que estava en el llibre, però com que no se profunditzava, però en aquesta segona part del llibre se profunditza en... cómo enfrentarte a tu maternidad, o sea, porque yo ahora tengo un hijo de 6 años, cómo enfrentarte a tu maternidad te hace revisar cómo ha sido tu maternado, hacer un duelo por lo que faltó en tu maternaje, trabajar, eso es una forma de sanar a sí mismo tu maternaje, porque hay una gran herida con el maternaje, hemos sido todos muy mal maternados. Y se trata como de sanar, curar y cerrar bucles, ¿no? de malos maternajes, de abandonos, bucles de abandono. Pero sí, ese es el tema. En la segunda parte nos metemos a
sanar. No nos avanzarán.
No ens avançarem, no, estarem pendents sobretot perquè la criança i el maternatge i es rompre vincles és un tema també important per poder exercir un correcte maternatge. De fet, avui un dels tallers que es realitzen online a Palma és sobre el maternatge i la preparació al part i el dur a terme en Roser Gallardo, que és una comare i una antropòloga psicòloga experta en igualtat, que no ha pogut entrar avui al programa perquè donava una conferència, però sí que ha transmès una mica una salutació cap a tu. Així que res, moltíssimes gràcies, Maria Llopis, activista i autora del llibre de maternitats subversives, per formar part avui d'aquesta taula.
Gràcies.
Gràcies, una abraçada.
Vinga, bona tarda.
Ciao. Adéu.
Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
La formació professional amplia els teus horitzons, perquè posa al teu abast 440 cicles de grau superior, mitjà i d'FP bàsica dissenyats per especialitzar-te en futur. I perquè és la via de formació més ràpida i amb més inserció laboral. Ara més que mai, les Illes Balears necessiten gent qualificada. Inscriu-te a fp.cai.es des del 17 d'agost fins al 7 de setembre. Govern de les Illes Balears.
A IP3 tens un seient reservat per escoltar la millor música en directe.
Aquesta setmana hi ha cine Belacene en directe des de les voltes de Palma.
Cada diumenge a les 23 hores, IP3 Música en concert. I sempre que vulguis, a ib3.org i ib3musica.com.
Deia Diògenes que la cultura és un saber que flueix espontàniament. Si acabeu d'arribar a casa, us ve de gust estirar-vos sobre el sofà i relaxar-vos, Nura és el vostre programa. Tot el que voleu saber sobre el món dels llibres, la història, l'art o el patrimoni. Una temporada més i esteu convidats.
Nura, dimarts i dijous a les 10 del vespre a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. Dones.
Durant l'estiu us convidem a escoltar una selecció dels millors programes emesos. Avui a Dones parlam d'algun dels tabús de la maternitat, l'esport sobre la infertilitat, la fecundació in vitro, els dols, les no mares i també els avortaments, entre d'altres. Hem parlat el primer bloc amb Maria, autora del llibre Maternitats subversives, i ara anem a donar pas al segon bloc.
Publicava el diari El Mundo el passat diumenge la periodista Lola San Pedro un article titulat 100% mala madre, on es llegia: Cuando expulsé a Julieta de mi interior, grité como una ballena. Como una ballena enorme con 26 kilos de más, que agotada se deja vencer hasta la orilla. Tardé en quererla, pero ella fue tan demandante, tan perseverante que consiguió que la quisiera como nunca he querido a nadie. Entre altres paraules, la periodista es confessava i feia un relat honest sobre la seva experiència com a mare.
Avui la tenim de convidada a Dones de l'altre costat de la línia telefònica. Benvinguda, Lola San Pedro, periodista. Com estàs?
Com estàs? Muy bien.
Moltes gràcies per compartir la teva experiència i compartir-la avui en les nostres oients de Dones i Vetra Ràdio.
Nada, vosotras, por contar conmigo.
Des d'on surt aquesta necessitat d'escriure aquest article?
Bueno, yo he escrito muchas veces sobre la maternidad porque me parece muy interesante. Yo cuando escribo me voy encontrando un poquito a mí misma también, ¿no? Y así he descubierto cosas de mí que no sabía. Desde que yo tuve a mi hijo mayor tiene ya, va a cumplir 14 años. Durante todos estos años he vivido muchos procesos diferentes. Cuando lo tuve era joven, ¿no? Acababa de cumplir 27 años y al principio yo tenía la necesidad como de seguir repitiendo los patrones, ¿no?, de la maternidad que vivió mi madre. Pues de la madre, lo que yo digo, ¿no?, en la columna, de la madre abnegada, sacrificada, que nunca pensaba en ella. Y poquito a poco, a medida que mis hijos fueron creciendo, me he dado cuenta de que mi madre fue maravillosa, como yo digo, la mejor madre posible, pero yo no soy así. Y entonces para mí era un sufrimiento, porque la culpa que sentía era grande, ¿no?, porque no era lo que a mí me salía de forma natural. Y yo quiero, soy mujer, soy madre, pero primero soy mujer y mi vida es mía. Y mis hijos tienen que entender eso, que mamá también cuenta y que mamá también hay que cuidarla y que, como digo, al final de la... que es un guiño, en realidad es una pequeña broma, ¿no? Al final de la columna, si en el plato queda una croqueta y me apetece, me la como yo, ¿no? Que ha habido muchas madres que sí, lo han comentado en redes sociales.
Abnegadas. Y Dolola.
Una croqueta.
Hombre.
Es que es una croqueta.
Una croqueta. Eso no se juega.
Això no hi ha mare que ho resisteix. Sí. Lola, comentaves que no te sortia lo de fer compte mare, no?, amb aquest primer fill que vares tenir. Com qualificaries aquesta primera experiència, Ido? Què te sortia a tu davant d'aquest naixement?
Yo me esforzaba en ser como mi madre. Vivía todo el día pegada a mi hijo. Yo siempre digo que era... También es verdad que yo di muchos años de mamar. Lo tenía como una garrapata. No era capaz de explicarlo, de seguir viviendo mi vida como mujer. Yo solamente era madre, nada más, y es lo que mi madre fue en realidad toda la vida. Ella era madre ante todo, o sea, lo primero eran sus hijos. Yo siempre, en la columna también lo cuento, ella no descansaba, trabajaba fuera y dentro de casa, pero es que era tan... no sé cómo explicarlo mejor de lo que lo escribí. Era un sacrificio que yo creo que no es necesario. Que yo se lo agradezco muchísimo, porque yo quise a mi madre más que a nadie en este mundo. De hecho, yo cuento que tuve a mi hijo por supervivencia, porque me dijeron, pues ya tuvo cáncer de mama y murió muy joven, murió con 50 años. Y cuando nos dijeron que el final era inevitable, pues yo ahí decidí que iba a tener un hijo. Y todo el mundo me decía, ay, pero es para que tú me eres la abuela. Y era mentira, yo no lo decía, pero fue un acto completamente egoísta, no era verdad, no era para hacer la abuela antes de que se muriera. Yeah. Era que yo la quería tanto que no se me ocurrió otra cosa. Como ella siempre me dijo toda la vida que lo que más se me tiene en el mundo son los hijos, no se me ocurrió, que yo también quería mucho a mi marido, pero para... era como, no se podía comparar, ¿no? Yeah. Los hijos eran lo más. Entonces no se me ocurre otra cosa, digo, necesito tener a alguien al que querer igual o más que a mi madre.
Y creo
para no deprimirme, para no caer en un pozo, que es lo que yo pensaba, porque yo la quería muchísimo, bueno, como la mayoría de nosotros a las madres se le quiere más, generalmente. Y entonces tuve a mi hijo por eso, por egoísmo, y siempre digo que lo tuve por supervivencia.
Creus que això que comentaves de ta mare, aquesta diferència en enfrontar aquesta maternitat, creus que és un discurs també que generacional, per ventura? Perquè sí que aquests trets de mares més abnegades, de mares com a més bolcades, que tenen com a prioritat més clara, no?, els fills i les filles, el pas de generació pot haver estat un factor en aquest canvi?
No, completament. Completament. Nuestras madres, era una qüestió generacional, i les abuelas també. Lo que nos pasa a nosotras, yo tengo 41 años ahora, puedo hablar de mi generación, es que a mí mi madre, ella vivía la maternidad de esa manera. Yo digo, porque no, o sea, no supo ni quiso vivirla de otra manera. Era su manera, que le salía de forma orgánica y natural, ¿vale? De cuidadora, de madre cuidadora y pues eso, como decía antes, ¿no? Sacrificada, muy sacrificada. Pero a mí, los mensajes que me mandaba ella de forma consciente era: nena, piensa en ti misma siempre, por ti, sé independiente, autónoma, disfruta tú de tu vida, ¿sabes? Entonces los inputs eran muy, muy diferentes. Ella me decía una cosa mientras hacía otra. Entonces esa contradicción fue la que yo viví interior cuando tuve a mi hijo mayor. Me debatía entre todo lo que me había dicho mi madre, que también te cala adentro, ¿no? Cuando tienes que estudiar, estudia, que es muy importante, tienes que ser independiente, una profesional, una buena persona, no sé, o sea, como para adelante, ¿no? Siempre sacándome como mucha fuerza, que ella la tenía también, por otra parte, era una mujer con mucho carácter y muy fuerte. Entonces esa contradicción interior yo la viví cuando tuve a mi hijo mayor. Y luego descubrí que la parte mía es, yo soy una madre que da mucho amor a sus hijos, pero no de la misma manera, o sea, no de la misma manera. Yo no soy una madre sacrificada, porque no quiero serlo. Ya me lo he descubierto. Tuve un proceso personal y cuando después de tener a mi hijo mayor, y yo descubrí que no es, que me encanta como lo hizo ella, pero yo lo he hecho de otra manera y creo que lo he conseguido. Que mis hijos se acuerdan de mí. Yo me acuerdo cuando eran muy pequeñitos, que los llevaba al parque. Ahora yo ya no llevo al parque porque son mayores, pero y estaba un rato, pero yo en el parque me aburro, ¿eh? Entonces yo les decía, un ratito que me aburro, ¿eh? Entonces luego se ponían a jugar y cuando ya pasaba un rato me decía, ya estás aburrida, mamá, y digo, sí, venga, 5 minutos que no vamos, que tú me aburrida. Ya está, no querían que su madre siguiera aburriéndose, ¿sabes?
Claro.
Y siempre me preguntan también, no, mamá, o sea, me tienen en cuenta, qué es lo que yo quiero, que también me tengan en cuenta.
Lola, ¿desde dónde ejerces el maternaje? Cuando eres madre, desde este miedo, ¿cambias? ¿Has podido, hablabas de esta evolución desde que nació Julieta hasta este segundo hijo? ¿Cómo te has tenido que deconstruir en referencia a tu vínculo con tu madre?
Pues es que en realidad ha sido más fácil de lo que parece cuando lo cuento, porque ha sido un proceso natural. Yo cuando tengo bebé, yo siempre digo que estoy muy preparada para tener un bebé, pero no para las más mayores. Cuando se hacen más mayores todo se complica más y son como que parecidos de cabeza. Pero también te digo que para mí tener un bebé, yo tengo una maternidad de la crianza natural, 100%. No me sale de otra manera. Entonces cuando tengo un bebé, si tuviera el tercero, me volvería a olvidar de mí misma, eso seguro, porque cuando tuve a mi hija pequeña, me olvidé otra vez. Entonces, me entrego tanto cuando son bebés, practico el colecho, doy de mamar, imagínate, mi hijo mayor tiene hasta los 2 años y medio, que lo negociamos hablando, al final, en plan, Pau, ya está, ya, la mamá ya no quiere más teta, y él, bueno, un poquito ya nunca más, oye, y me respetó y todo, muy bien, lo hablamos. Mi hija pequeña 1 año y medio ya, todavía no negociamos nada, ya se lo impuse. Pero yo decía, madre mía, a mí me encanta dar de mamar, pero realmente la maternidad como yo la hago con un bebé es agotadora. Es que yo nunca he estado tan cansada, nunca, yeah, como cuando tienes un bebé. Entonces yo decía, bueno, ahora que voy a tener la pequeña, yo lo voy a hacer de otra manera. O sea, frénate, Lola, porque es que vas a acabar, vamos, fatal, ¿no? Bueno, pues no. Igual.
De cansada, sí, lo
decía,
mismito.
De verdad te lo digo. O sea, si es que parece hija única, no puede ser, ¿sabes? Entonces, eso lo llevas dentro y te sale así. Yo creo que en la maternidad, en el momento en que tú empiezas a obligarte a cosas, es cuando la cosa no funciona. Tiene que ser natural.
Claro.
No te tienes que obligar a ti misma. Igual que dar de mamar. Yo siempre digo, es que la única clave para dar de mamar es que tú quieras. O sea, como tengas que estar pensando en que lo que te dice de tu madre, la abuela o la OMS incluso, y tú realmente no quieres, es que da igual. No. Tú tienes que querer, porque si no es que vas a aguantar un año, porque los tetinómanos, como yo digo, o sea, te tiene que gustar mucho, ¿eh? ¿Sabes?
Entonces, de aquí, Lola,
Dime.
Uy, perdona, te iba a decir de aquí lo que hablábamos con María Llopis, la primera entrevista del bloque d'este programa d'avui, on es parlàvem amb Maria Llopis, l'autora del llibre de maternitat subrogada, que a vegades la primera revolució passa per poder exercir la maternitat d'una forma lliure.
Totalmente. Es que el momento que tú te obligas, es imposible. O sea, lo mismo que estoy diciendo de la lactancia materna, que tiene que ser, el único secreto es que tú quieras. El colecho igual. Solamente tienes que quererlo, que desearlo profundamente tú, como mujer, como madre. En el momento en que tú te obligas a algo, a lo que sea, incluso a castigar a tu hijo. Porque muchas veces el miedo es lo que nos hace, ¿no?, reaccionar de una forma que no la haríamos. O sea, yo qué sé, con cosas de mi hijo mayor, del colegio y tal, que a lo mejor en una época que le va mal y tal, y yo reacciono mal, y yo me doy cuenta de que le estoy echando la bronca, pero en realidad le estoy echando la bronca porque tengo miedo, ¿sabes? Porque digo, a ver, que Dios mío, o sea, se me escapa de las manos. Pues eso, pues que si tú no te sales de dentro, no te obligues ni siquiera a un pequeño castigo. O sea, los niños, o por lo menos así vivo yo la maternidad, tiene que ser de una manera mucho más natural. Y en mi caso es estar muy pegada a un bebé y a partir de los 3 años, de forma natural y yo diría prácticamente orgánica, ir alejándome un poquito, para que ellos cada vez son más independientes, más autónomos, y eso sale de forma natural si tú escuchas a tu instinto y a tus deseos. Por lo menos yo lo hago así, ¿eh? Yo paso de estar, vamos, con tequinómanos y garrapatas, como yo digo ahí, que no me dejan hacer nada más, pero luego todo pasa, y vas poquito a poco, pues eso, rompiendo un poquito el hilo, hasta que son, pues imagínate, pues es que pasa rapidísimo, los míos ya van solos, imagínate.
Lola San Pedro, moltes gràcies per compartir avui el teu testimoni a dones. Una abraçada molt forta.
Un beso. Adeu.
Ànims.
Ultravioleta.
Ultravioleta és el color del protagonisme en clau femenina. Aina, què hem de destacar aquesta setmana? Una mare, per ventura?
I doncs sí, quan més que mai tenim la mirada posada en la ciència, en la salut, vull reivindicar una figura femenina que va aconseguir fugir de l'ombra de la seva parella per guanyar-se un nom propi en la història. Va ser esposa, mare i científica, Char de Marie Curie, mare també de la física moderna.
My instinct is that there is another element.
You think you found an undiscovered element?
Science is changing, and the very people who are running science believe the world was flat.
Leave my laboratory.
If my science doesn't speak for itself, then you have gravely misunderstood it. I'm going to prove them wrong.
I'm gonna prove them wrong, que els demostraré que estan equivocats, diu Rosamund Pike, l'actriu que dona vida a Curie en aquest biòpic titulat Radioactiu i dirigit per Marianne Satrapi.
Trio de 3 grans noms en femení, una breu pinzellada de cadascuna d'elles. Vinga, Aina.
De Marie Curie, nascuda Maria Salomea Sklodowska, poc deu quedar per dir. Va ser la pionera al camp de la radioactivitat i la primera persona, no dona, persona, en rebre 2 premis Nobel, el de física i el de química. Sí, va ser, però, la primera dona en ocupar un lloc de professora a la Universitat de París.
Yo, Marjan, futura profeta, he decidido que primero, todo el mundo tiene que portarse bien. Segundo, todo el mundo tiene que cumplir su palabra.
Estamos viviendo un momento histórico.
5. Ninguna anciana sufrirá más.
Si es así, yo quiero ser tu primera discípula.
¿De verdad? ¡Qué bien!
Aquest és un fragment del tràiler de la pel·lícula Persepolis.
Efectivament, és la novel·la gràfica que va catapultar la fama mundial de la seva autora, Marianne Satrapi, que ara s'ha posat darrere la càmera per contar la vida de Marie Curie.
De fet, és la seva 5a pel·lícula.
Sí, i han passat 20 anys des que publicà Persepolis, que és la història d'una lota iraniana des de la revolució islàmica fundamentalista en aquest país. 2 dècades després, Satrapi manté l'esperit combatiu i afirma encara coses com «lluitaré perquè les dones puguin dur el vel, tot i que jo ho detesti».
Però encara ens queda parlar de la tercera protagonista de Radioactiv, l'actriu Rosamund Pike,
qui, recordam, encarna Curí i qui, en una entrevista sobre aquest paper, sostenia el següent.
Speak your truth to power, and Mary Colvin did that. She gave a voice to the voiceless. She found the most vulnerable people on earth and told the truth about their suffering. And Marie Curie spoke the truth to power at every turn.
Les dones necessiten parlar sincerament al poder i deixar de jutjar-se elles mateixes i entre si per poder aconseguir l'autèntica igualtat de gènere, com diu Pike, que va fer Curie.
Idò, prenen nota fins la setmana que ve. I Bailando sin salir de casa ha estat avui la selecció musical de Naina. Jo que pensava que encara quedarien pocs dies per poder sortir a ballar, sembla que no és així, Aina.
No, ho has de fer des de casa teva, no t'ha quedat clar amb aquesta cançó? La triada amb
no
tota
sé,
la intenció.
Sembla que t'has pres ben en sèrio la de Napatri Jordan.
Jordan.
Com vendràs? Jordan, perdó.
És catalana és clar, i és de Girona, jo, tu.
Ah, mira, pues mira per on és que això demostra que jo exercici n'he fet poc, on estic fent ben poc, en aquest confinament.
No te preocupis,
perquè
que ara faig
jo per tu. De sa blogger o youtuber més famosa de l'esport, ni el sé pronunciar. Amb això ho he dit tot.
Ja t'ensenyaré.
Dit això, jo espero deixar de ballar, que això sí que m'agrada molt, a casa i poder sortir molt prest a ballar i a nedar. I que tu m'acompanyis, això sí.
Perfecte.
I deixis d'estar connectada a Napatri Jordà. Ho he dit bé ara?
Jordan.
Ah, Jordan.
No ho aprendràs.
Però Jordà és català, no és que és de Girona.
És de Girona, ella. Clar. És de Girona.
I doncs Jordà, sí. Hauria de ser Jordà.
Bueno, no, és
Jordà. I és Jordà.
No.
Vinga, va.
Anem
I donem a publicitat i tornem amb un pot d'humor i un pot d'alegria per acabar el programa d'avui a dones.
Tres Ràdio és servei públic.
Així. Així com la Terra necessita descansar, les persones que feim del camp a la mà també feim goret aquest mes d'agost. Ja serà pel setembre quan tornem a treure brot nous. Mentrestant, abordeixem el rebost ple de conserves de la temporada passada.
Del camp a la mà, dijous a les 6 del capvespre amb Toni Mateu.
Benvingudes i benvinguts al Tentol, el primer concurs en el qual concursen totes les lletres.
No me podeu fer competent per a mi, meu, perquè ella va perdre i li sabrà greu.
Escoltarem gent d'arreu de les Balears que ens parla del tema d'avui, la música.
Ah, Fabial.
Com es llaüts, mandolina, sabandúria, guitarres, guitarró.
D'on m'has dit que és?
De quin poble és la persona que parla?
Els balls populars i les cançons populars.
De Formentera.
Cada dimarts, a les 6 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Adrià Martí i Margalida Mateu.
A Menorca, 88.6.
Dones.
Durant l'estiu, us convidem a escoltar una selecció dels millors programes emesos. Avui parlam de la mare, de la maternitat i de la no maternitat, de la maternitat subversiva. Però no hem d'oblidar que ens trobam en període de confinament i que també hi ha un altre mite que s'ha de posar damunt la taula, el fet de poder ser mare, professora i teletreballar a la vegada.
Dia 20, no sé. Llevamos aquí cuánto tiempo. Hemos tenido tiempo de hacer tantas cosas. Muchísimas gracias a cada directo, cada iniciativa que me apunto. Ahora puedo hacer yoga, puedo hacer macramé, escuchar poesía en diferido. Puedo hacer tantas cosas. Pero la verdad es que no. No puedo hacer nada. Porque soy madre.
Sí, que te escucho.
¿Oyes voces? ¿Las oyes también, cariño? ¿Oyes voces? Están por todas partes. Son directos. Son gente que me pide que haga cosas y yo solo quiero hacer caca sin que me interrumpa.
L'autora d'aquest vídeo és la comunicadora i publicista Virginia Moll, que va penjar aquest vídeo a les xarxes i es va convertir en viral.
Em veia encaram la recta final del programa amb una mica d'humor i un dia a dia sobre el confinament i la maternitat. Benvinguda, Virgínia.
Hola, com estàs?
Bé, he de dir que cada vegada que escolt aquest vídeo me fa molta gràcia aquest i altres vídeos.
A mi me fa vergonya, no... m'escolt i me fa vergonya, però bueno, no passa res.
¿Cómo estás? Comencem sempre amb un com estàs i com mudos, venga.
Bueno, pues estic ben acompanyada. La veritat és que aquesta situació ja s'està anant una mica de mare, mai millor dit, i bueno, estic aquí amb tres infants que me demanden moltíssima atenció. He de presentar coses d'ells en PDF, traslladar arxius de no sé què, i no només estem fent feina, sinó que també estem fent de mestres, no? És una situació una mica complexa, arribar a tot.
Tu, Virgínia, en el teu cas, ara que te veus mare 24 hores, mare teletreballadora, amb tota aquesta situació que la Covid ens ha duit, la tenies idealitzada, la maternitat, primer? Vull dir, això t'ha ajudat a llevar-te una imatge?
Jo crec que la maternitat sempre ha estat idealitzada des de sempre, només ens han contat la part positiva, no només amb aquesta situació. Sí que és vera que jo no sóc una mare que aparca massa els infants amb els predins, però sí que ara el senyor poder dir me'n vaig al cine o poder fer altres coses que no sigui només estar amb ells, perquè ells també tenen una situació molt difícil emocionalment per ells, supos que no és fàcil, i bueno, tot això que s'està unint hores d'ara, tots aquests ingredients fan una mescla explosiva que de vegades només tens ganes de partir i córrer.
Ja.
Sincerament.
Mm-hmm. tu, Virginia, et dediques a la comunicació, et dediques a configurar la imatge de les persones i de les empreses, la imatge que volen comunicar en el món. Sempre havies tingut molta cura de la teva imatge, però en aquest període de confinament has decidit mostrar una imatge teva que poc es coneixia a nivell públic, sí. Una imatge que d'una banda a una altra t'ha humanitzat. Com bueno, has viscut aquest fet? Perquè és algo que t'han donat molt de feedback també, sobretot mares. Sí,
sobretot mares i sobretot també a lo millor persones que me coneixien de l'àmbit professional i que han dit, aquesta dona ha trabucat, era així, realment sempre ha estat així, i se posava una màscara. Hombre, realment lo que mostrem a xarxes només és un microsegon, són 15 segons a lo millor per stories que expliques algo de forma professional i que no te pots fer una idea de com ets la persona realment. Jo sempre he empleat l'humor de manera quotidiana a la meva vida, en la meva gent, en les meves amistats, i som una persona que m'encanta riure. M'encanta riure, fer broma, fer bauxa, i sempre he estat així, el que passa que no ho havia mostrat. Sí que és vera que me va perjudicar en el sentit de que vaig perdre molt de seguidors. Em vaig guanyar, però vaig perdre una gran part de seguidors d'abans que devien pensar que bueno, que m'havia tornat una mica loca, però a mi m'ha compensat més lo positiu.
Estàs un poc clar. Sí. Per ventura, aquesta manera de mostrar aquests segons de la teva vida en confinament és una manera sana, no?, d'intentar donar un pot de respir en aquests cervells que tancats a casa i en el teu cas 5 persones, per ventura necessites una via d'escampament, no?
Sí, jo crec que l'humor sempre és una via per retrobar-nos, per riure també dels moments difícils, i és una manera també de connectar. Jo sempre dic als meus clients que una forma molt guapa d'arribar i de transmetre coses a través de la paraula és empleant l'humor, si pots fer-ho, no?
De fet, hi ha molta gent que han utilitzat les xarxes. Vàrem entrevistar a través de Twitter i també a través de Zoom en Ann Perelló, que havia llançat la sèrie de 2021, una sèrie d'humor. Hi ha hagut molta gent, la periodista Marc Puigcerver ha entrat en directe un parell de vegades al programa dels matins d'IB3 Televisió explicant la vida en confinament. És a dir, les xarxes també han estat una forma de donar visibilitat als sentiments i a l'emoció a un moment que no sabíem com regular-nos emocionalment.
Exacte, totalment d'acord, i jo afegiria que l'avorriment també és un gran mecanisme que fa que les persones, a través de la creativitat, aportem solucions a passar més ràpid el temps o a passar més ràpid pues tot això, no? Fa que tu te moguis, que algú se desperti dins tu i que puguis ser capaç de compartir tot allò que te passa pel cap. I és molt guai veure com molta gent fa iniciatives tan xules, ara que tenim temps. O bueno, jo no tenc temps, però ara que sembla que podem tenir temps, sí que està molt bé que la gent ho comparteixi.
Virginia Moy, moltes gràcies per haver donat un tot d'alegria avui a dones. Tenim una altra darrera pregunta. Realment la té Naina, jo no te la faré, però que encara és un poc vergonyosa. Jo volia saber si has pogut anar a fer caca, si t'han deixat anar a fer caca.
He pogut anar a fer caca.
Has pogut?
És que sí. El que passa que en aquest ritme haurem de canviar ja la bateria en el Satisfyer, això també t'ho dic. O sigui que, bueno, que sí. Vale.
Moltes gràcies, Virginia.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
Darrers minuts del programa, Aina, crec que has fet un pot de recerca i una darrera pregunta molt encertada, ara, Virginia. I, a més, has pogut crear un mosaic de petites peces que fan referència a la maternitat.
Com la mateixa cançó que escoltam, que és Poemes de Paternitat, amb veu de Marta Elka, text de Carme Riera. Fruïció de vida, abrivada salvatge, crit i plor, naixença. És a dir, un part. Hom diria que has descrit d'una forma poètica, no, Victòria? És que veig que t'has quedat corpresa amb la meva poesia.
D'una forma poètica, però com han pogut veure al llarg del programa, no existeix un únic concepte de maternitat. Cadascuna l'experimenta segons la seva personalitat, valors, en fi, és molt personal.
Sí, per exemple, la pel·lícula Juno, sobre una adolescent que queda embarassada, la protagonista encarnada per l'actriu Ellen Page no acabava de ser tan poètica parlant del seu embaràs.
Perdona, yo soy un recipiente sagrado. En tu barriga solo hay unos tacos cutres.
¿Entonces de verdad lo vas a hacer?
Sí, pero me imagino que ahora probablemente parecerá una meba y deberíamos dejar que se vuelva un poco más mono.
Estupendo.
Manténlo en el horno.
I amb aquest tall de Juno, una pel·lícula entranyable, que va amb aquest programa de dones. En Miqui Fiola, la tècnica, i en Naina Núñez, al meu costat, Victòria Morell. I han deixat molt de temes al calaix, ens hem aproximat una mica a les maternitats, però el proper dimecres seguim amb més dones empoderades i amb més temes per tractar. Gràcies per la vostra fidelitat i fins sempre. Siau feliços i cuidau-vos, ara més que mai. Thank you.